gol i gol tindrà. Domini clar del joc i la pilota. I tu has triat l'equip equivocat. Sempre perdem dia de la marmota.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Vinga, va, és moment de fer tertúlia, de jugar una mica a la pilota aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Ja els hem escoltat perquè han fet aquestes incursions en el nostre informatiu informal. Tot bé, Toni Picó, veig que estàs barallant una mica amb la cadira. Ara, ara. Sí, perquè puja, aquestes cadires pugen, baixen, passen moltes posaderes per aquí. I no totes són tan agradables com les teves, Toni Picó. Jordi Cerdà, bona vesprada.
Dobri den.
Això que, com ha anat, això?
En rus.
Ah, en rus, avui. Mira, doncs em fas una assistència al peu, perquè ja ho hem comentat una mica a l'informatiu. Ja per començar, anem de cara a barraca a les vostres opinions.
Bona tarda.
Tens tota la raó, sóc un malet. Les coses s'han de fer
bé. Anem a barraca.
Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tenim aquesta triple reunió internacional i triple revés contra Vladimir Putin, aquesta cimera del G7. Els líders de les democràcies més riques del món han acordat a Hiroshima endurir les sancions contra Rússia i han insistit en la necessitat de reduir la dependència del comerç amb la Xina. Aquestes són una mica les coses que han convingut en les reunions que han tingut el president d'Ucraïna. S'hi sumarà aquest cap de setmana, bàsicament per rebre el suport unànime dels seus aliats i patrocinadors també. Els CET han decidit ampliar aquestes restriccions contra Rússia, prohibint les exportacions de maquinàries industrials, eines i altres tecnologies que puguin ser utilitzats en l'esforç bèl·lic. També li dificultaran els ingressos comercials en forma de metalls precisos i diamants. Jo sé que aquestes coses... Mira, Jordi Sadia està fent gestos, ara ens expliques què vols dir. Jo sé que aquestes coses, aquestes reunions, aquestes decisions, després costa molt, no?, portar de les paraules a la realitat, i que aquesta realitat, d'alguna manera, tingui els fruits que en principi s'intueixen. Però no sé com veieu aquestes decisions, aquesta cimera, si voleu opinar.
Home, és interessant el que has dit, perquè ho has puntualitzat molt bé. Els set, les democràcies més importants, més riques i més importants del món. Sí. És que abans el G7 eren els set països més industrialitzats del món. Clar, ara ja no ho són. Faltaria la Índia, faltaria la Xina, faltaria el Vietnam, i ara aquest cas ja no es dona. Per tant...
I com és que no s'actualitza això?
Bueno, no s'actualitza perquè Occident no vol que s'actualitzi, per això no els conviden. Així de clar.
És un coto tancat, Toni Picó, no?
Bueno, és un club.
És un club.
En aquest sentit, a més, moltes de les sancions que deies, jo crec que la Unió Europea les ha acordat, no? L'enviament de maquinària, de precisió...
Pitjor, Toni.
Són coses que ja... Estem en un moment... N'hem passat d'altres, eh? Però jo crec que en aquest conflicte Rússia-Ucrània estem en un moment d'impàs total, no? No només del propi conflicte, que també...
Sinó dels acompanyants del conflicte.
Ah, exacte. I fins i tot a l'opinió pública, no? Vull dir, estem en un moment de baixons.
Ja, mira, no? Jo us dic una cosa. Entono una mica també el mea culpa, perquè jo com ha estat una notícia que ha sortit fa poc, han publicat aquests acords i estava als mitjans, dic, escolta, això d'alguna manera vull treure també a la tertúlia, però és cert que estan passant coses i que moltes vegades queden ja en una quarta i quinta plana de les rotatives i en els programes de ràdio, de televisió ja pràcticament no es parla.
Estic posant-me així al micro.
L'altre dia, no, ara em dius, però l'altre dia estàvem veient a casa a futbol, estàvem veient el que va passar a l'Ecijat Stadium i Movistar encara manté la bandera d'Ucraïna i el meu fill em diu, per què todavía? Per què encara està la bandera d'Ucraïna? Dic, fill, perquè encara el conflicte està en marxa. Ah, o sigui, ell mateix, bueno, ell és petit encara uns anys, però ja no el tenia al cap. Diu, com és que encara està la bandera ahí? Doncs sí. Jordi.
És que a més no poden castigar Rússia, l'han desconnectat del sistema monetari internacional, del SWIFT. No pot comerciar amb dòlars, no pot comerciar amb ningú, però maquinària, però si ja fa 7 anys que no li deixen vendre maquinària, petroli, no el pot comerciar amb cap país del planeta Terra. Només comerciar amb Xina perquè Xina s'ho ha saltat.
Llavors, perdona, llavors, si les coses són així, moriran una mica d'esgotament?
No, ells no moriran, morirem nosaltres. Aviam, el problema no és Ucrània contra Rússia. Aquí el peix gros és la Xina, diguem-ho tal qual. És el país que... líder en comerç mundial i en fabricació mundial. Uh-huh. Què passa? Que els estan menjant el terreny els americans i la guerra Rússia-Ucrània És una guerra proxy entre els Estats Units, entre dos interposats, els Estats Units, uh-huh, i la Xina. El camí a Pequín passa per Moscou. Moscou és una potència militar, la Xina és una potència econòmica, i els Estats Units té un problema gravíssim, amb patents. Ja no és el primer país del planeta amb patents, és la Xina, amb el 50% de patents del planeta Terra. El 5G l'ha inventat la Xina. És que, clar, tenim uns problemes gravíssims, però els Estats Units està sent devorat. Superconductors, computació quàntica, energia nuclear de fusió...
Per tant, Toni, el que aquestes notícies són una mica, com deia Shakespeare, no? Mucho ruido y pocas nueces.
Ho sembla, tot ho sembla, no? Però jo crec que en el fons de les coses hi ha un perquè. I tinc la sensació, que vulguis o no, que hi ha molta gent treballant-hi. Molta gent treballant-hi per buscar alguna possible sortida en aquest sentit. Uh-huh. Mira l'esforç. Xina, que mai geopolíticament havia entrat en el joc, està entrant. I està entrant de forma molt, molt, molt seriosa, no? Em sorprèn, per exemple, Aràbia també està entrant molt en geopolítica. Per tant,
sí, ara està als mitjans, Aràbia. Està traient la poteta.
Absolutament, o sigui, estem veient nous actors a l'alça, i quan hi ha actors a l'alça vol dir que hi ha actors que van de cap a caiguda, no? I sense cap mena de dubte, als Estats Units ho sembla, però a mi el que més em preocupa és la posició d'Europa, no? Que som europeus, i per tant jo el que vull és una Europa forta i una Europa que amb aquests conflictes, que a més el tenim a les portes d'Europa, doncs sembla jugar d'una forma tímida, vulguis o no.
Veurem el que passa, com a mínim ja ho tenim això una mica opinat i ens hem centrat, m'agraden molt les vostres opinions, perquè al final aquestes notícies són com un castell de focs i després es queden allà en no res i es fa la nit un altre cop. Escolteu, una notícia que ens hem fet ressò en aquesta casa són dades del Centre d'Estudis d'Opinió creuades amb les xifres d'intenció de vot proporcionades pels CEOs. 58% dels votants a Catalunya diuen pertanyen a la religió catòlica. Bien. Atenció, m'ha cridat l'atenció. Per partits, el Partit Socialista Català és la formació amb més votants catòlics, seguida per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Entre aquestes tres sumen el 70% d'aquests tipus de votants, evidentment. Són dades, com deia, del Centre d'Estudis d'Opinió. En concret, aquestes dades indiquen que dels 2,8 milions de catalans que van votar en les autonòmiques de fa dos anys, més d'1.600.000 serien catòlics. I ja us hem donat una mica les xifres. A mi em crida l'atenció, i aquí entrem una mica en aquest etern debat del que ho diu que és i el que a lo millor veritablement igual no sap molt bé el que està dient. Jo crec que van per aquí una mica els trets, però com a mínim en les enquestes la gent si diu jo sóc catòlic i exerceixo el meu dret a vot, que per cert l'Església sempre recomana exercir el dret a vot. No sé si voleu opinar alguna cosa,
bueno,
si us sorprèn o no us
sorprèn. M'he quedat absolutament sorprès. O sigui, que hi hagi gent que digui del PSC que és catòlic i d'Esquerra Republicana, doncs, amb aquestes dades...
És que, escolta, és curiosíssim, no? És curiosíssim, Toni, a veure, Toni, què opines tu? Perquè, clar, quan pensem en el vot catòlic, seria molt lògic pensar en un altre tipus de votant. Aquí a Catalunya no és així.
Voleu dir?
Home,
és que crec que s'han confós, eh?
Jo sempre he pensat...
Catòlics.
Jo he pensat que sempre que el millor catòlic seria el que votés els comunistes. Algú em matarà.
No, algú em matarà. Matar-te no.
Però jo crec que és el vot més coherent...
Perquè s'extingeixin, no? Perquè espelin a tots. No.
És el vot més coherent... Jesús va ser revolucionari. I per tant...
El primer que fan els comunistes és tancar els temples cristians.
Ja. Perquè els nous comunistes
s'equivoquen. Una cosa aquí que no s'entén, a tots els països del món, a la Xina...
Però jo entenc a Toni. Toni vol dir que Jesucrist, d'alguna manera, va venir a trencar el poder. Trencar els esquemes.
Absolutament.
Trencar els esquemes. Però, clar, el gest de Jesucrist s'allunya molt del que és el comunisme, evidentment.
No dic que no. Però que en aquest sentit, en quant a posició, podria semblar més coherent ser un cristià en posicions d'esquerra, que vol dir d'avançar en les coses, en canviar les coses, que no en de dreta.
Bueno, deixa'm dir una cosa.
Em puc equivocar.
Té tota la raó en un aspecte, i és que el projecte roig, el comunisme, forma part del projecte bíblic. És cert. no robaràs, no mataràs, repartiràs... El que passa és que...
Repartiràs no ho diu enlloc, eh?
Repartiràs...
Això, ah, sí, això és... Repartiràs... Això pot ser que sí. He venido a traer l'espada, diu ell. No la paz, no s'enganyés.
Tendrà el mundo. Sí, així va ser. Però sí que forma part del projecte Roig, és projecte bíblic. El que passa que és un projecte bíblic sense Déu i sense la transcendència.
D'acord, exacte.
Això ha explotat a tot arreu perquè l'ésser humà és transcendent.
Puc compartir-ho. En qualsevol cas, que el PSC sigui el partit en què hi ha més catòlics... Hi ha una... Cristians, hem parlat.
Cristians catòlics.
Vale. A mi hi ha una cosa que em sorprèn. En aquests moments en què dir que ets cristià és una aventura, és ser valent, que tanta gent s'ho manifesti, chapó. Felicitats.
Fantàstic. Escolta, farem una pausa, Àngel, atent, que ara te la demanaré. Però, mira, em fa molta il·lusió aquesta dada, que un oient ha trucat, ens escolta des del cotxe, no sé com es diu, però des d'aquí una salutació, i gràcies per escoltar-nos, per puntualitzar i farem una fe de rates. Perquè hem dit que el partit del Barça, ho ha dit la Carla l'informatiu, és el dissabte, i ha dit que és el diumenge, i no, juga el dissabte a les 9, contra la Reial Societat al Camp Nou, i aixecarem la copa que ens entregarà, en aquest cas, Luis Rubiales. Per tant, gràcies per escoltar-nos i per corregir-nos, perquè, vamos, moltes vegades aquestes coses... Lapsus lingüe, ja sabíem que era el dissabte, però estava mal dit. Corregit queda, i moltes gràcies. Ara anem a publicitat, i encara tinc més temes, ara repassarem una mica el que ha donat de si avui la campanya electoral, que cada dia tenim sorpreses. Ja, mira el Toni. Toni es frega les mans d'una manera exagerada. Per tant, petita pausa, i tornem de seguida, encara aquí a la Ràdio Nocturna, al Camins.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, més de 56.000. Les mateixes que famílies que el 2022 ens van confiar l'organització del comiat. Ningú confia a qualsevol un acte tan important. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
Fogons. Un tomàquet a rodanxes, estendre-les per sobre el pa i ja, juntament amb el tomàquet ratllat que està per sobre, afegir aquestes rodanxes de tomàquet i afegir-hi tomàquets cherries.
No!
Amb Rafa Sanahuja.
Mira, si t'agrada el tomàquet, endinya't aquesta torrada amb molt de tomàquet per sobre. Però no me'l venguis com el pa amb tomàquet català, perquè no ho és.
I altres persones que expliquen coses.
ACDC, a tope, aquesta sintonia fantàstica, que per cert pertany a la banda sonora de la pel·lícula El último gran héroe, de Arnold Schwarzenegger. Si no l'heu vista, us la recomano, perquè és un pel·lículot espectacular. Doncs seguim en directe aquí a Radio Estel. Sí que és, què?
Un pel·lículot espectacular.
Last Action Hero. No l'has vista, Toni?
No.
Doncs te la recomano. T'ho passaries teta absolutament. És un pel·liculón. Perquè és d'aquestes pel·lícules, El último héroe de acción, en què es traspassa la pantalla. El personatge surt de la pel·lícula, arriba al món real... O sigui, juguen molt amb la ficció i el personatge és molt divertida, de veritat. Mira, Àngel, exacte, va al cinema i surt del personatge i tal. Mira, l'Àngel, Paula, tienes mucho que aprender de Àngel, ya hablaremos luego. Escolteu una cosa, aquest matí ha vingut ha estat aquí a aquesta casa i ha estat entrevistada per Joan Trias, la Eva Pereira, que és la... La candidata, gràcies, Toni, de Valens, i ha definit Valent, atenció, que m'ha cridat l'atenció, com un lobby, ja aquesta paraula utilitzada per un polític ja em crida l'atenció. Valens és un lobby, ha dit ella, polític de les empreses. Ha dit ella que és un lobby polític de les empreses. En aquesta entrevista al matí a Ràdio Estel ha reconegut que és un partit que es considera poc polític perquè la majoria dels integrants són treballadors autònoms o empresaris. Sí, ho ha dit. Ha dit, volem, literalment, volem defensar els qui generen riquesa i també defensar els treballadors perquè no perdin la feina.
Entenc, entenc que el que volia dir era que és business friendly, no? Entenc.
Business friendly.
Entenc que això és el que volia dir l'Eva Parera, no?
Hi ha gent que no és business friendly, que vol que tot es vagi a pique.
Tu saps que moltes administracions sempre es posen, no, el cognom business friendly i finalment el que fan és matxacar a les poques empreses i els pobres treballadors.
Recapting friendly.
Friendly, però de si mateix. Soc friendly de mi mateix.
Exacte. Però entenc que l'Eva volia dir això.
Val. Aquestes candidatures, abans he preguntat a la redacció, dic, quan temps fa que existeix Valent, i m'han fet una mica l'historial d'aquest partit, i jo tinc la sensació, no? Jo quan escolto aquests noms valents, no sé què, això durarà poc.
Bueno, és un contrasentit aquest partit, perquè ha nascut, segons ella, per lluitar contra el col·leguisme i ser la defensora del business friendly, de les empreses i tot això, i de la gent que no vol els ocupes, però curiosament, qui va votar si l'Ada Colau és alcaldessa després de perdre les eleccions és gràcies al vot de l'Eva Parera. Qui ha salvat en dues ocasions de reprovació a l'Ajuntament de Barcelona, salvant-li les condes anuals a la senyora Ada Colau, és l'Eva Parera. Sí. Qui ha pactat amb l'Ada Colau la presidència del districte de Sarrià-Sant Gervasi és l'Eva Parera. No sé, és una cosa... A mi em té sorprès... és allò quan lo pides por Amazon i quan te llega a casa.
Sí.
O sigui, és, bueno... Exacte. És una bèstia ferotge contra el col·leguisme i després, bueno, la voy a votar, però por responsabilitat.
En fi, si voleu podem fer una mica la repassada del moment actual d'aquesta campanya electoral. Estem més o menys a la meitat. Aquest divendres, doncs els partits acceleren les propostes. En aquest cas, sobre el model de ciutat que volen, que jo crec que és un tema molt interessant, no, Toni?
Que poc ambient, no teniu la sensació de poc ambient poc electoral? Ambient. O sigui, no sé si és perquè només... No només. Hi ha moltes comunitats autònomes que també es fan eleccions, no? A més, sí, de les municipals. Aquí, a Catalunya, sí, només celebrem les municipals com el País Basc, Andalusia, Castella, Lleó i Galícia, no? Si sí, m'equivoco. Però jo tinc una poca sensació... Primer de poca sensació d'eleccions.
M'interessa.
I segon, sí, perquè som malalts aquestes coses, no? I intenta seguir les campanyes electorals, i jo, per mi, els candidats estan en un perfil una mica baix.
No? Elegantets.
Tinc aquesta sensació.
Baix, no? O sigui, jo vaig veure el debat a la televisió i em vaig quedar, diguis que són imbotables, cap d'ells, no hi ha vergonya agafar-los, i tots eren iguals, tots, absolutament, no hi havia cap proposta diferent, només la màxima és no vull fer alcaldessa a la de Colau, pues jo no te la vull fer a ti. Això era tot el gran debat, però ningú diu res de les superilles, ningú diu res dels ocupes, ningú diu res de què vol ser Barcelona. L'únic candidat intel·ligent, per mi, és el senyor Collboni, que és un senyor, no va dir res. Va dir que se peleen, cuatro se pelean, el quinto gana. Si no me muevo, no la cago.
Al principi, ell surt com a candidat, pot ser el candidat més votat, no?, segons les enquestes, i per tant, doncs, pren una posició...
Bueno, les enquestes estan prou empatades, no?, entre les tres primeres...
Sí, però hi ha una dada molt important, que és qui guanyarà les eleccions, qui serà el primer a les eleccions, no? Perquè sabem que durant dos mesos, no? No hi ha acords per investir un nou alcalde, llavors és la llista més votada la que imposa el seu alcalde. Per tant, això és important. Les enquestes semblen dir... I però aquest... només són enquestes.
Això, aquesta dada,
seria el primer, no?
Ja sabeu que jo soc molt ignorant d'aquestes coses. O sigui, el punt és, es produeixen les eleccions, hi ha un partit més votat numèricament, això que t'otorga una sèrie d'avantatges, però si no hi ha un acord per governar la ciutat, governa el partit que més vots ha tret. Per tant, aquí aquest partit hauria de veure molt clar el pacte per no quedar-se quiet i no fer res, no?
Exacte, o sigui, en principi, però en qualsevol cas, una vegada que comencen les eleccions, comença el rellotge a tirar enrere. Clar. Per tant, aquí, si no arribes, passen dos mesos i no hi ha cap acord, sigui amb el partit més votat o la resta de formacions polítiques que han tingut representació en cada ajuntament per investir un nou alcalde i formar un govern, doncs el primer
és el que s'investeix com a alcalde.
Ja, ja, ja. Val, val. Molt bé. Doncs sí, mira, ara això m'ha interessat prou. A veure què passa. Per tant, no veieu un ambient allò. Mira que ho estàvem esperant amb ganes i hem parlat, eh?
Certament.
S'ha parlat.
Però, a més, jo crec que hem parlat més abans que en la pre i en la campanya, no? En la pre-campanya i en la campanya. I estem parlant de Barcelona, sí. Perquè la resta de municipis de Catalunya, sí. Per exemple, a la resta de les tres capitals de província, també és important, no? I en molts altres ajuntaments. Però en aquest sentit, Barcelona, des del meu punt de vista, està tenint un perfil en els candidats bastant baix.
És que els últims 4 anys no hi ha hagut oposició.
Jo recordo, a mi em passa una cosa, jo ho explico obertament. Jo quan hi ha eleccions, jo vull anar a votar, a mi m'agrada i crec que s'ha d'exercir i jo vaig, però em recorda molt els meus temps d'adolescent, quan anàvem al cinema i miràvem la cartellera i decidíem entrar a la que ens semblava menys dolenta. O sigui, no teníem clar on anar, diguem, doncs mira, totes aquestes semblen pitjors que aquesta, anem a veure aquesta. I a mi em passa això quan vaig a votar, perquè jo no tinc un color clar. Jo no, és a dir, el meu vot, no, jo sóc molt apolític i m'agrada com a espectacle, però no sóc militant de res.
Ets tu el que decideixes en aquest sentit, això està bé. A veure, de fet, en aquestes eleccions hem de recordar que a Barcelona el 30-35% de l'electorat encara no ha decidit el seu vot. Per tant, és un tant per cent molt elevat, molt elevat. Avui algú parlava de que realment, sembla que era la tertúlia d'aquest matí,
sí, amb
parlava de que realment, o sigui, Ada Colau governava la ciutat i ha governat en dos legislatures, sí. Però amb un tant per cent de vot molt, molt, molt reduït.
Amb 10 regidors.
Exacte.
No s'havia vist mai la història de Barcelona.
Exacte. Mm-hmm. I per tant, i en aquesta ocasió tornarà a passar. Per què? Perquè estem parlant, segons les enquestes, de que serien necessaris 3 formacions polítiques per investir un govern municipal a Barcelona.
Però això sembla, en principi, sembla molt complicat, no?
No. Això ha passat també tota la vida
a Barcelona. Vull dir, les 3 més votades, aquestes no poden pactar, o sí?
Sí, clar que poden.
Per què no?
I a més, ho han fet sempre.
Que poden, sí que poden. Sí. Però que, en principi, no me les imagino pactant, també.
Ah. Sí, perquè pot,
a veure, explica'm-ho, Jordi, això.
No, el Toni ho sap molt millor, però de fet, tu també sabràs que la ciutat de Barcelona l'ha governat pràcticament durant 40 anys, o més de 40 anys, PSC, Iniciativa per Catalunya, i Esquerra Republicana. I, de fet, és el govern actual que tenim. Uh-huh. I si hi ha eleccions, es pot tornar a repetir. És que, de fet, els números surten. El problema que té, precisament, l'alcalde Trias, l'exalcalde Trias, és que no pot sumar amb ningú. Vull dir, aquest senyor o guanya en 21...
Que no passarà.
No, ni amb 11, ni probablement ni amb 10, ni amb 9.
Sí, sí, sí.
O no governa. I les últimes eleccions, ha sigut molt interessant, el que també ha dit el Toni, que jo no ho recordava, si la Eva Parera no votava la de Colau a les darreres eleccions, l'alcalde era en Maragall.
Exacte.
Va ser l'Eva Parera, l'anticolau, la que la va fer alcaldessa.
Eva Parera amb en Manuel Valls.
Bueno, amb Manuel Valls,
efectivament. Se'n va anar de
seguida,
eh?
Sí, sí.
A votar
Manuel Valls va durar poc. Escolteu, bueno, si voleu comentar alguna altra cosa, tenim una setmana encara per endavant per veure si la cosa s'anima una mica, no, Toni?
Jo intento seguir una mica la campanya, eh?
Podem fer alguna cosa per animar-la?
Jo el que continuo sense entendre quin és el model de ciutat que proposen els candidats.
Mira, avui hem parlat justament d'això. Tinc per aquí algunes dades. Per exemple, Xavier Trias diu, acusa socialistes davant de callar davant la manca d'inversions. Ell ha dit que cal més inversions. Per exemple, Collboni ha marcat distàncies clarament entre Colau i també de Trias i ha presentat Chip Barcelona, la seva proposta perquè la ciutat lideri aquesta indústria, el chip. Ell diu que Barcelona ha de ser dels chips. Ernest Maragall ha presentat la seva proposta per regular els pisos turístics a Barcelona. Ni Barra Lliure, que diu que defensen alguns, ni la mala gestió que atribueix Colau. Valens ha reivindicat uns Jocs Olímpics per al 2036 i 2040. És a dir, propostes una mica...
No, te n'has deixat la més brutal, del Collboni.
Quina?
Si me votáis, cada pareja joven que me vote le doy 1.500 euros perquè compri mobles pel seu piset.
Ah, mobles?
1.500 euros. No sabem si a l'IKEA, mueves la fàbrica... No se sap.
Mueves la fàbrica.
Que sigui nostrat, no? Si més no.
Sí, home, 1.500
euros. Que sigui nostrat. Això em sona...
Populisme.
Em sona als 5 euros de l'entrada. No, als 2 euros, no? Als 2 euros per l'entrada dels majors de 65 anys.
Al cinema. Els dimarts.
Els dimarts. Subvencionat per el govern de l'Estat i acordat en el Consell de Ministres. I
això està aprovat, eh?
M'aposto una cosa. Està aprovat en el Consell de Ministres. Sí, sí. Però m'aposto una cosa.
Vinga, atenció, parem les màquines.
Que no ho veurem.
Home, tu i jo segur que no, i el Rafa tampoc.
No, ell diu que no serà efectiu, que
exacte,
no succeirà.
Exacte, a això em refereixo.
Que no arribarem al cinema amb 65 anys, ningú, vull dir-li que el tingui aquesta edat, i no podrà fer aquesta...
M'aposto el que vulgueu, que no ho veurem.
Amb 2 euros segur que no.
Bueno, sé que han dit que costarà. Des d'aquí hem fet una proposta, vam fer una proposta aquí al Camins, que és, segons si la pel·lícula és bona, cobrar més, i si és dolenta, cobrar menys. Això estaria bé, no?
A Catalunya no recaptaria res. Vas a veure...
Fem una pausa, Àngel, i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, estrenes i colles sardanistes. El programa de Gada Ràdio Estel que enalteix, preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión. El 28 de maig canvia el mapa municipal. Seguirem l'escrutini, analitzarem els resultats i escoltarem els protagonistes, perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Sempre cuino amb oli, però en aquest cas s'ha de posar mantega, vale. És millor mantega. Poses 4 alls ben xafats, li dones la volta quan ja el veus torrat.
El magazín de la vesprada.
Quan m'ajubili, no faré el mateix que ha fet el Ramon Tamames. Jo crec que faré, no sé, algun màster o postgrau en cuina o alguna cosa així.
A Ràdio Estel.
En 14 minuts arribarem a les 9. Ens ha vingut bé aquesta pausa després de les dures declaracions de Toni Picó envers el cinema català.
No. No era envers el cinema català. Era la mala fama que tenim els catalans, la de garrepes.
La mala fama. Sí. T'estava jo malinterpretant amb tota l'innocència. Escolteu una cosa. No puc estar-me de parlar, abans de saludar a María José Mendoza, que ja la tenim aquí de cospresent. Bueno, la saludo ja. María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvinguda de nou al Camins. Ara de seguida anem amb les teves cosetes, les que has preparat, però ja s'ha estrenat, Ui, espera, María José, estàs bé? María José, tot correcte, tot controlat?
Per què m'ho feu, això?
Bueno, María José, per què? Tu saps bé per què, María José Mendoza, que a la redacció jo faig uns salts de la cadira cada vegada que tens inglots i, en fi, ja està, estornuts, que és brutal.
Com sou, eh?
Bueno, som així, som diferents. Escolteu, s'ha estrenat Indiana Jones i el dia del destí. Harrison Ford, ahir a Cannes, 6 minuts d'ovació. Teniu ganes de veure la pel·lícula o no?
Bueno, ja anirem plegats, no?
I jo és que tinc diversos passes. Tinc familiar... De ràdio, la gent de la ràdio que també vol apuntar-se, i si voleu, tertulians. I després tinc de l'Spoilers, que fem un podcast de cinema, també tinc un altre. Igual vaig a veure-les 7 vegades. Esperem que sigui bona, perquè si no serà una tortura absoluta. No, que sí, que m'han arribat inputs, que tenim bones esperances i bones expectatives.
Però 6 minuts d'aplaudiments...
Són molts, no?
Jo crec que no em trobo una mica exagerat.
No, estem parlant no, de Harry... Estem parlant, escolta, de Han Solo i d'Indiana Jones. Només per això, poc em sembla, mi el que et dic.
Bueno.
Poc em sembla. Per ser Harrison Ford, fantàstic, als seus 80 anys. Ja voldria jo, en fi, etcètera.